A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
L'alcalde que a finals de l'any passat publicava a les xarxes socials aquestes informacions que venen enmig de tantes festes no ens n'adonem tant, però com a mínim sàpiguen que aquell romanent de tresoreria que no es pot tocar, que només es pot tocar per pagar deute, doncs ha pagat deute. Deia l'alcalde a les xarxes socials que amb el romanent econòmic de l'any anterior l'Ajuntament ha amortitzat anticipadament un préstec de 3,1 milions d'euros que ens permetrà estalviar interessos i dedicar més recursos al servei de les persones i allà on faci falta, i hem pagat, també deia l'alcalde, aquella sentència urbanística popularíssima, vaja, malauradament popular, que obligava l'Ajuntament de Sitges, per una incorrecta gestió anterior, a fer una indemnització d'1,4 milions d'euros relacionada amb l'enderrocament d'una part de la finca de l'antic patronat d'Acció Social Catòlica, el que era l'edifici de l'entitat. A banda de pagar la sentència, el més important ara, diu l'alcalde, és que aquest pagament ens obre la porta que l'Ajuntament puguem comprar la Generalitat l'edifici de l'antic patronat del carrer Parellades, rehabilitar-lo i poder-lo destinar a ús públic. A la Generalitat li estan sortint molt bé les coses, pensarà més d'un de vostès, perquè al final l'Ajuntament rehabilitarà l'edifici del patronat si la Generalitat li ven, al final l'Ajuntament pagarà part de la nova escola si la Generalitat s'hi posa bé, i sembla que s'hi posa bé perquè si no, no ho faria. En fi, que l'Ajuntament li fa una mica la feina, o bastanta feina, a la Generalitat. Però, a veure què ens diu l'alcalde. Miquel Forns, bon dia, bona hora, bon any.
Bon dia i bon any a tothom.
L'Ajuntament li fa més d'un paper a la Generalitat, eh?
Intentem aconseguir, amb aquestes operacions, allò que fa molts anys que estem lluitant, i que realment sí que potser això passa, doncs, perquè hem de posar pressupost, hem de posar diners municipals per fer-ho, però em penso que tots estarem, diguem, tindrem bastant de consens en opinar que volem que el patronat continuï siguent un edifici obert pel poble, com havia estat sempre, i aquest és l'objectiu. I per tant, si això vol dir que l'Ajuntament, doncs, ha de fer un esforç econòmic, el farem.
Quines paradoxes té la vida, perquè la Generalitat, que esperona la ciutadania que qui tingui vivendes de més de 40 anys que vigili que no sé què, i si caigués alguna cosa de l'edifici del patronat, la responsabilitat seria de la Generalitat?
A dia d'avui sí, perquè és propietat seva i no hi han fet res d'inversió i no han fet gens de manteniment. I per tant,
ho tenen com una ruïna, allò.
Ho tenen en molt mal estat. I això ho farem valdre, i ho fem valdre ja a la negociació per l'adquisició i la compra. Jo espero que aquesta història acabi bé. Estem en aquest moment en un moment de partida bo, perquè la condició per la Generalitat era sobretot que l'Ajuntament pagués aquella sentència que condemnava l'Ajuntament a indemnitzar amb 1,4 milions d'euros una qüestió urbanística, un pleit urbanístic que va donar la raó a la justícia i a la Generalitat. Uh-huh. Fet això, ara si no, diguem, s'obre el procés de negociació seriós, i això ho farem valdre. L'estat de l'edifici, per tant vol dir que l'Ajuntament haurem de posar molts diners per rehabilitar-lo, serà i condicionarà el preu de compra.
L'Ajuntament no voldria pagar més de...
La Generalitat ens exigeix al voltant d'un milió d'euros i ens demana, segons taxacions que fem.
Ara diria una bestiesa, encara em pensava que em diríeu més.
No.
Però tampoc és tan gran.
No arriba un milió d'euros. Nosaltres no pensem que ni la meitat.
Ni la meitat.
Que ni la meitat. Ni la meitat.
Creieu que us en podeu en sortir? Amb ni la meitat, per dir-ho així?
Ho hem de justificar i argumentar molt bé, tècnicament també. I per tant, l'estat de l'edifici, i per tant els diners que posterior hi haurem de posar, crec que és fonamental perquè comprem més barat.
Per acabar amb l'explicació que fèieu precisament de l'ús d'aquests diners, aquest préstec de 3,1 milions d'euros, a què respon?
Era un préstec que teníem amb la Mancomunitat Paradès Garraf. És a dir, el gran deute que hi havia sobretot a empreses proveïdores o concessionàries de l'Ajuntament en el mandat anterior a 2011 era principalment a l'empresa de neteja, és a dir, a CESPA, que se li devien 9 milions d'euros, i a 4 o 5 milions d'euros, i els altres 4 o 5 eren a la Mancomunitat Penedès Garraf, que era qui fa el tractament dels residus, d'una part del reciclatge. Aleshores vam arribar a un acord, perquè pensa que si no, no hi havia un moment que ni el reciclatge faríem per l'Ajuntament de Sitges. Vam arribar a un acord com d'un propi préstec de la Mancomunitat per anar pagant aquest deute amb un interès que em sembla que estava al voltant del 2%. I el que hem pogut fer ara, doncs, ja donat que tenim aquest romanent econòmic important, i que ens permet pagar deute a les lleis estatals, doncs liquidar aquest préstec amb la Mancomunitat, que era per eixugar el propi deute que tenim amb ella. I de cop hem pagat aquests 3,1 milions d'euros, ens estalviem molts interessos, tot i que era un bon acord. Era un bon acord perquè, de fet, era un acord entre administracions.
Fem suma ràpida, 3,1 milions i 1,4 milions, 4 milions i mig. Aquí hi afegim la hipoteca del Consorci de la Natació, que també ha pagat l'Ajuntament.
Que hi ha la reserva de crèdit per fer-ho.
Que són
3,2 milions d'euros.
3,2 milions i ens en surten ja, doncs, comptin 7,6, probablement, no, 7,5,
7,7.
I encara afegiríem alguna cosa més?
Sí, probablement. Probablement aniran. Pensem que el deute no estarà del tot a... no estarà del tot solucionat, i per tant sempre se'ns podrà exigir per part de l'Estat pagar més deute, tot i que l'esforç que ha fet aquest Ajuntament en els últims 5 anys i mig és enorme en reducció del deute, crec que en aquest moment no se'ns pot exigir més. Al contrari,
això...
aquests diners han de sortir al carrer, han de sortir a inversió, han de sortir amb despesa.
Tot
no
això, deixant de banda que pugui acabar més o menys bé aquella qüestió del cortijo que ens havíeu comentat,
correcte,
que suposava també
sí.
un pagament gran per l'Ajuntament, en el pitjor dels casos, a veure si es pot conciliar, etcètera.
I situacions en què ens anem trobant i que el pressupost del 2017 ja inclou, ja preveu, com per exemple la situació deficitària que tenen algunes concessions actuals, la piscina. El pla de viabilitat vol dir que l'Ajuntament haurem de fer una injecció de 200-300 mil euros. Per tant, s'ha de preveure això també. El bus urbà, que és un servei impropi, que això vol dir, segons la normativa, que no estem obligats a prestar el bus urbà, el transport que comunica els nostres barris, l'autobús, el tenim perquè volem. No és un servei propi i obligat com a municipi de 28 mil i escaig habitants. Doncs aquest és deficitari, doncs també l'hem de subvencionar des de l'Ajuntament. Doncs tot això són partides que s'han de preveure.
I en canvi la biblioteca, que és un servei, aquest sí,
aquest
d'obligació.
Aquest és obligatori en municipis de superiors a 5.000 habitants, que Sitges hem tingut les dificultats que hem tingut, però que el servei bibliotecari no s'ha deixat mai de prestar perquè la biblioteca Josep Roig i Reventós ha estat oberta sempre i ha ampliat el seu horari per compensar el tancament de la Santiago Rossinyol.
Quin procés aquest, eh?
Déu-n'hi-do, sí, no n'estic gens content, gens.
Per què passen aquestes coses?
Doncs primer va passar per restriccions econòmiques, perquè el pressupost que hi havia era el que hi havia, es feien les obres que es van poder fer amb els diners que hi havia. Després, perquè hi ha hagut més diners, però el procés de fer totes les licitacions, per trobar les empreses, per fer el mobiliari, tot això són molt complexes, i intervenen dues administracions a la vegada, són molt llargs, vivim en una administració garantista i, per tant, tot això allarga molt amb el temps.
Us ho preguntava així perquè, a partir de les paraules de la regidora Tubau, per aquells que pensessin, perquè l'ús del llenguatge també en l'àmbit institucional arriba a vegades a tenir un punt de perversió, aquell projecte que era un projecte de supressió de barreres arquitectòniques va acabar esdevenint un projecte de remodelació integral d'un edifici.
No, algú va entendre així, però nosaltres mai hem parlat de remodelació integral. Sempre ha sigut un projecte d'eliminació de barreres arquitectòniques i reparació d'alguns elements estructurals.
En canvi, de facto, gairebé ho és, perquè la biblioteca tal com estava la biblioteca quan la varen tancar, a com està ara.
Però, de fet, el que s'ha fet clarament és eliminar les barreres arquitectòniques, que vol dir els graons de l'entrada i els graons que hi havien comunicat les sales i posant rampes. S'ha posat un ascensor, els baixants que hi havia d'elements estructurals que sí que tenien una afectació a l'edifici, dels terrats, i això s'han reparat, i després, clar, hi ha hagut un sanejament general, els lavabos, i després hi ha hagut un sanejament de pintura, del terra, que clar, això li dona un aspecte de lluminositat, de netedat, que sembla una reforma integral, però no ho ha estat.
Per tant, tothom sabia des del principi que això era un projecte d'eliminació de barreres arquitectòniques, però que si es treien els radiadors... algú havia de posar un sistema de climatització, encara que allò només constés com un projecte d'eliminació de barreres arquitectòniques.
I es contemplava com una segona fase per poder-ho fer. El problema va estar en que, en el moment que es anava a decidir muntar la biblioteca, en aquell moment hi havia la partida de diners per poder-ho fer, es va confiar en que el romanent es podria utilitzar, perquè hi havia un romanent molt gran de pues, com hem confiat per fer el camp de rugby, com hem confiat per poder fer
i aleshores va venir el bloqueig del Romanet,
el passeig de la Ribera, etcètera, etcètera, i ens hem trobat amb el bloqueig d'aquests diners no s'han pogut utilitzar perquè l'Ajuntament paga 38 dies i no 30 dies, no? I aquest ha estat el mal, i com el projecte de la biblioteca hi ha hagut endarrerit tots els altres dels pressupostos participatius, etcètera, etcètera.
La propera revisió, 31 de març. Què creieu?
Bueno, estic esperant-lo el 31 de desembre, que ja no hi confio. Ja no hi confio.
Això ja m'ho suposo, que però no.
Encara no la tinc, eh? Encara
d'acord,
no la tinc,
aquests 38 dies corresponen al 30 de setembre.
Sí.
És a dir, ara està per veure si del 30 de setembre al 31 de desembre això s'ha rebaixat una mica.
Una mica.
I per tant es pot fer una certa extrapolació, una certa hipòtesi
de que el 31 de març aleshores acabés de baixar del tot.
Però això deu ser com quan un baixa quilos, que les primeres setmanes se baixa, sí, més i després costa més de baixar, no?
Sí, el que passa que curiosament en aquest ajuntament havíem baixat a 30 i pico i després vam pujar a 40 i pico, i és molt curiós.
D'acord.
Molt curiós.
Pressupost.
Sí, avui tenim el ple extraordinari del pressupost on portarem la proposta pel pressupost del 2017, que és un pressupost municipal de 42 i escaig milions d'euros, 42.200.000 euros, on bàsicament hem seguit el mateix criteri de, diguem, de ser prudents amb els ingressos i ser sobris amb les despeses, i complir totes les lleis d'estabilitat pressupostària que ens obliga l'Estat. Per què? Perquè si no, no podrem aprovar el pressupost, i per tant ens hi hem hagut d'ajustar. Nosaltres ens agradaria invertir més i gastar més, però hi ha una llei que ens diu que tenim un sostre de la despesa que ens marca el pressupost municipal, que limita l'autonomia dels municipis en aquest sentit de despesa, i l'hem de complir. Això, tot i amb això, vol dir un increment en la despesa d'un 2%. Bàsicament, què recull el pressupost? Continuar aplicant el pla de mandat, l'atenció a les persones com una qüestió prioritària, és a dir, totes les polítiques socials, el manteniment dels serveis públics, el repartiment del superàvit i la reversió del superàvit a la comunitat. Això vol dir que tot aquest romanent de diners, de milions que hi ha dels exercicis anteriors, pagant a 30 dies, el puguem dedicar a invertir els grans projectes que tenim previstos, treballar en xarxa amb les altres administracions, aconseguint aportacions i subvencions de les altres administracions, especialment Estat, Generalitat i Diputació, i després també aplicar el canvi organitzatiu dintre l'Ajuntament, que suposa el desplegament de les gerències, les direccions, l'administració electrònica, la transparència. Bàsicament, així fan un resum, el capítol de personal s'incrementa, se'n va gairebé 15 milions d'euros, i s'incrementa perquè ampliem la plantilla a serveis socials, a cultura i a platges. Quan dic platges vull dir especialment a manteniment i neteja, que són coses que hem vist aquest any, anàvem coixos i ens feia falta. Cultura, la Biblioteca Santiago Rusiñol, quan es posi en marxa, haurà de tenir més personal, i també ho preveiem, i serveis socials perquè fa falta degut a les peticions que tenen. Respecte al capítol que és despesa corrent, és a dir, els serveis municipals, s'incrementa un 9%, se situa al voltant de 17 milions i mig d'euros, i aquí bàsicament per què s'incrementa? Perquè donem més prestacions d'assistència domiciliària a la gent gran, a la gent que té problemes a nivell de mobilitat, en definitiva necessitats socials, i sobretot aquelles coses que jo crec que tots veiem i que fa falta que invertim: jardineria, neteja, recollida de la brossa i les platges. Seria el capítol gros.
Tot això afegit, en el cas de la neteja, aquesta aportació extraordinària que ja es va fer.
Que l'hem de consolidar. Aquest mig milió d'euros,
sí,
gairebé que es va posar, l'hem de
consolidar. Es consolida, és a dir, es tornarà a afegir aquest mig milió d'euros.
I l'altre apartat gran, diguem, serien les subvencions, que no només les que dona l'Ajuntament a entitats o col·lectius, sinó també les que fa a empreses que treballen per l'Ajuntament i que els serveis que es presten són deficitaris. El que deia abans, el transport urbà, les llars d'infants municipals, per exemple, el Festival de Cinema, que aquest any farà 50 anys i per tant hi ha un pressupost extra.
Fem un parèntesi aquí, perquè el regidor Pep Moliner, en el darrer ple municipal, va, si no, no la sabré expressar en la seva literalitat, però va deixar anar una expressió, diguem-ne, allò, ja veurem com ho pagarem, el del Festival de Cinema. Tan malament estan els números del festival?
No, simplement era que en aquell moment teníem un impediment de, diguem, de tràmits a dintre de l'Ajuntament, perquè no es posaven d'acord, el mateix que ens passa moltes vegades, entre la intervenció general i els departaments afectats a l'hora d'aplicar determinats criteris per fer la transferència.
És a dir, el festival viu ara un procés de fiscalització?
Sí. Oh, i tant. Com totes les altres fundacions i entitats vinculades amb l'Ajuntament.
I aquest procés de fiscalització què diu a hores d'ara?
A hores d'ara, doncs, hi ha punts que la intervenció general discrepa dels criteris que s'hem aplicat sempre de l'Ajuntament i la Generalitat des de la Fundació organitzadora del festival.
Això impedeix a hores d'ara, per exemple, que el festival pugui pagar aquells diners del retiro, etc. Sí,
una transferència de 200.000 euros que està pendent de l'Ajuntament a la Fundació per poder fer aquests pagaments. Bé, en qualsevol cas, el pressupost municipal preveu ampliar una mica més els diners per al 50è aniversari, i després hi ha també tot el capítol del que és inversions, que aquí jo distingiria gairebé 2 milions d'euros, que són el que preveu el pressupost per inversions directes. Per exemple, en qüestions internes de l'Ajuntament, un programa nou de gestió de la nòmina, per qüestions de la gestió de la plantilla, o comprar una grua nova o un rènting nou per la grua municipal que gestiona la policia. Des de qüestions internes fins a coses molt externes que es veuen molt, manteniment de les instal·lacions esportives, mobiliari urbà, parcs infantils, el manteniment de les escoles, la remodelació de la Casa de la Vila per poder ja la segona planta traslladar dependències municipals, la reforma de l'escola d'adults, etc, etc, i tot aquest pla d'inversions que amb els diners del romanent volem fer d'aquests grans projectes, la reforma del passeig de la Ribera, el passeig marítim de les botigues, l'escola Maria Escola Agnès, etc, etc,
Camp de rugbi també hi entraria,
camp de rugbi també hi entraria, la reforma del camp de futbol, etc, etc.
Tot això pendent, aquest sí, que el romanent es pugui desbloquejar.
1,8 serien per aquestes coses més de manteniment i aquestes grans inversions amb el romanent. I després, cosa important també destacar, és que les despeses financeres en aquest pressupost, és a dir, el que paguem d'interessos bàsicament als bancs, es reduirà gairebé un 80%. I això és degut a que durant aquests anys previs, i també fins fa 4 dies ara per Nadal, hem amortitzat molts préstecs de manera anticipada i ens hem estalviat molts interessos. I aquest capítol en aquest pressupost baixarà gairebé un 80%. Això és moltíssim, perquè són diners que no els destinem a pagar interessos als bancs, sinó que els destinem per projectes. I després dues qüestions també interessants és que preveiem, tot i amb això, amortitzar 3 milions d'euros més en deute en aquest pressupost, i que també incloem les quotes del Consorci del Club Natació, la subvenció de SEAE perquè la piscina no tanqui i pugui continuar funcionant, un FEDER que estem tirant endavant amb la comarca, etc, etc. Per tant, bàsicament, aquesta seria la fotografia. Menys despeses financeres i més despesa al carrer.
Llegim del portal Nació Sitges que el passat 2 de gener es va celebrar una comissió informativa a l'entorn del pressupost i que representants de l'oposició van d'alguna manera assenyalar que segons el criteri de la intervenció, en aquell moment, 2 de gener, quan tenia lloc aquella comissió informativa, els números del pressupost tenien deficiències significatives i que d'alguna forma va haver el compromís que el gerent s'ho miraria tot perquè avui això estigués d'alguna forma, diguem-ne, més polit o més resolt. Això és així?
Sí, la intervenció general va fer unes consideracions més amb la plantilla que amb el pressupost, més amb la plantilla que amb el pressupost, tot i que hem de recordar que plantilla i pressupost és un mateix document, perquè és el capítol 1, és el capítol 1 del pressupost, el capítol de personal i després, evidentment, els llocs de treball. Durant aquesta setmana tot això s'ha intentat reparar i avui, precisament, una hora abans del ple, hem convocat tots els portaveus municipals perquè la regidoria d'Hisenda i la gerència explicaran com es pretén subsanar i reparar aquestes consideracions que ha fet la intervenció perquè l'expedient del pressupost pugui ser aprovat amb total tranquil·litat i complir la normativa.
Creieu que us convencereu?
Creiem que sí, perquè vaja, la feina que ha fet els tècnics de la regidoria i la gerència és una feina absolutament tècnica, vull dir, no hi ha cap consideració política aquí, per tant creiem que és prou convincent.
Ho dic perquè el posicionament es pot interpretar en aquell sentit d'anar tot amb una velocitat molt accelerada, sent un document tan transcendental, que no s'hagi pogut pair prou, per dir-ho d'alguna forma.
Bé, també haig de dir que portem setmanes, si no mesos, amb els grups municipals treballant en el pressupost, sobretot amb aquells grups que han mostrat molt interès d'entrada. Una negociació política que també hem vinculat, com heu comentat al principi de l'entrevista, amb una visió més general de tot el mandat, no només d'aquest exercici. Per tant, fa mesos que a nivell polític en parlem, setmanes que a nivell polític en parlem. Les consideracions que ha fet la intervenció són tècniques, són més aviat tècniques i de compliment de la legalitat que creiem que són subsanables, sempre i quan no alterin el contingut polític del pressupost, que vol dir més diners per l'atenció a les persones, per sobretot les persones en situació vulnerable, i més diners per aquells projectes que tenim en el pla de mandat, i més diners per les situacions de la via pública que ens preocupen a tots. Neteja, recollida de la brossa, jardineria, parcs infantils i l'estat en general dels nostres carrers i places.
Esteu en minoria, la CUP us ajudarà avui?
creiem, si res es torça, que avui el pressupost gaudirà d'una abstenció general. És a dir, del suport, evidentment, dels grups del govern, però que majoritàriament l'oposició pot optar per l'abstenció perquè s'han recollit els seus propòsits polítics i perquè ens donem un marge de confiança de continuar treballant mentre dura l'exposició pública del pressupost per acabar de polir tots els serrells i detalls. I sobretot perquè hi haurà un compromís de fer un seguiment de l'execució d'aquest pressupost, perquè també hi ha una aposta per en la part dels ingressos per la tarifació social, per la progressivitat fiscal, és a dir, que cadascú pagui impostos i taxes també municipals en funció dels ingressos que té, i això és una aposta important. I sobretot perquè aquells grans projectes de la vila els volem fer en consens de tothom. I amb aquest criteri, amb aquest marc, jo crec que avui ens podem trobar en una situació d'una abstenció general de l'oposició, amb tota la prudència del món, perquè evidentment falten unes hores pel pressupost, i a vegades això pot anar d'una manera o d'una altra.
Creieu que fins i tot Nou Horitzó, que és qui s'ha mostrat més refractari al posicionament del govern, al compliment de...
No m'atreviria a dir-ho perquè amb Nou Horitzó no hem tingut converses. Com que es va autoexcloure de la negociació al principi de tot, doncs no ho podria dir perquè
desconec. Parlaríeu en aquest cas d'abstenció amb els grups polítics amb els quals
el govern ha mantingut...
O han tingut la predisposició de...
De totes maneres, insisteixo, ho dic amb tota la prudència del món i sota la reserva de que això és una decisió que han de prendre els grups i que tampoc ens han comunicat. Però tinc la sensació que per com han anat les negociacions i per la bona predisposició que han tingut tots aquests grups municipals de l'oposició, ens podríem trobar en aquest escenari avui a la tarda.
Seguim amb la prudència. Teniu la sensació que el proper dissabte, dia 14, en aquestes assemblees que convocaran els membres del govern i també la CUP, hi ha una predisposició evident a establir una col·laboració per un pacte d'estabilitat en el que queda de la legislatura?
L'última paraula la tenen els militants de cada formació política, tant del partit de...
Demòcrata Europeu Català i Demòcrata de Catalunya,
per una banda, com pels militants d'Esquerra Republicana, com pels militants
de la CUP.
Per tant, les assemblees en aquest sentit són sobiranes les tres i són les que ho decidiran. Però en qualsevol cas hi ha hagut un punt de trobada que a més hem expressat per escrit en un document en el qual s'hi recullen propostes molt interessants que reforcen el pla de mandat. És a dir, no venen a fer un pla de mandat nou, absolutament diferent, sinó que reforcen i enriqueixen moltíssim l'actual pla de mandat.
Algú ha renunciat a alguna cosa?
Sempre amb una negociació política, quan intentes arribar a un punt d'acord, evidentment si tu penses blau i jo penso vermell, doncs el punt d'acord no serà ni blau ni vermell, sinó serà la barreja dels dos colors, no? I per tant sempre hi ha renúncies i guanys en aquest sentit.
Ja saludarem Xavier Nin, però Miquel Forns, creu que el govern ha renunciat a alguna cosa fonamental o no?
No. Jo crec que cap de les dues
formacions
ha renunciat a res fonamental. Simplement qüestions, sobretot a l'hora de portar-les a terme, de quina manera es porten a terme, però vaja, no... Crec que no. Almenys en el que hem posat al sobre la taula en la conversa. Jo crec que tots hem sigut prou també prudents a l'hora de seure en una taula i no pretendre impossibles. És a dir, no plantejar sobre la taula impossibles, perquè quan planteges sobre la taula impossibles, saps o parteixes del punt de que potser l'acord no arribarà mai. I per tant, si busques l'acord i per tant busques que en el fons hi hagi una estabilitat municipal perquè es puguin portar a terme els projectes, perquè l'única manera de portar-los és això, acordant, que la política és això, és pactant, doncs no pots partir d'impossibles.
Si això s'oficialitza, com es materialitzarà a la vida quotidiana?
Això ho han de decidir les assemblees, però pot tenir, evidentment, diguem, dues fórmules més típiques o conegudes. Una és un suport extern sense entrar a govern, és a dir, doncs donant, recolzant els projectes en el moment que s'aproven i en el moment que es tiren endavant.
En cap moment es planteja la incorporació estricta en el govern?
I l'altra opció, que pot ser, doncs evidentment és la incorporació...
És a dir, queda la porta oberta?
La incorporació en el govern. Jo crec que són les dues fórmules, diguem, més conegudes. No, en aquests casos, no? Vaja, aquí i a tot arreu. Però això, insistim que això està en mans de les assemblees. Nosaltres el que hem fet els grups municipals és treballar-ho, posar-ho en marxa per ara presentar-ho com vam fer a l'inici de la legislatura el 2015, no? Que siguin les assemblees les que decideixin com volen que sigui el govern.
Qui us agradaria que s'afegís a això?
Doncs
si és que creieu que amb el plantejament que més o menys està acordat en aquest document, hi ha possibilitat encara que s'hi afegeixi.
Jo crec que en aquest moment s'hi podrien afegir o s'hi haurien d'afegir o seria viable tothom que cregui el que es recull en aquest document. És un document prou treballat, però prou concret, és a dir, no hi ha una vessant filosòfica que domini tot el document o estratègica, sinó que parla d'estratègia, parla evidentment d'ideari en el sentit de què és el que es pretén aconseguir, però concreta, accions concretes, molt clares, i a més en quins exercicis s'han de portar a terme, perquè estem parlant de 2 anys i mig que li queden a la legislatura, i per tant no podem dir això ja ho farem el 2020 i això el 2023. No, això s'ha de fer o el 17 o el 18 o a la primera meitat del 19, perquè la legislatura s'acaba el juny del 19. I per tant penso que tothom que cregui, que creu en aquelles propostes i les vol compartir, les vol impulsar i tirar endavant, tothom és cridat a sumar-s'hi.
A hores d'ara, l'epígraf del compromís nacional és el que pot, en aquest sentit, frenar més noves incorporacions o no?
Pot frenar, però tinguem clar que el govern actual de Sitges és un govern independentista, un govern que aposta per aquest procés d'emancipació nacional que està fent Catalunya i que a més aposta perquè en el moment que el Parlament de Catalunya, el govern o la presidència tirin endavant el referèndum d'independència, a Sitges es celebri. I per tant és un element, evidentment, com ja ho veus en el capítol 6 del pla de mandat, que està inclòs i per tant també està inclòs en aquest escenari.
El ple d'avui també posarà sobre la taula dues qüestions que no són menors. Per una banda, la suspensió de llicències per allò que en diguem els pisos d'ús turístic o els habitatges d'ús turístic, i per una altra banda, tampoc no és menor, la suspensió de la possibilitat d'obertura d'activitats de supermercat, gran magatzem, bazar, botiga de souvenirs i d'establiments comercials, de plats preparats, menjars per emportar, xurreria i pa, en el casc antic de Sitges. Anem per parts. La setmana passada el president de l'Associació d'Apartaments Turístics de Barcelona va dir en veu alta, i d'alguna manera va assenyalar, va fer una anàlisi del posicionament de l'Ajuntament de Sitges en aquest aspecte, no de la moratòria de les llicències per a pisos d'ús turístic, i deia, entre altres coses, que el que havia de fer l'Ajuntament o que el que creia que havia de fer era aixecar aquesta suspensió, baixar la taxa per tramitar-ne el seu ús i fer, sobretot, una inspecció exhaustiva que suposés sancions exemplars per als habitatges no regularitzats. L'Ajuntament ha proposat això i proposa això i posarà a debat això i aprovació això avui. Per què?
Avui no ho posarà a votació, perquè la competència de suspendre llicències és de la Junta de Govern Local.
Entesos.
És a dir, és del Govern Municipal i ja ho ha aprovat.
D'acord.
El que sí que farà, amb un criteri de donar-li, diguem, amplitud i donar-li debat polític i transparència en el fons, és avui donar-ne compte en el
D'acord.
ple.
D'acord, és a dir, serà un donar compte en debat, probablement.
Perquè hi pugui haver debat polític i els grups municipals puguin donar la seva opinió sobre aquesta decisió, que sigui dit de passada, s'ha tractat en junta de portaveus en diverses ocasions, inclús en junta de portaveus els representants professionals de les associacions que gestionen apartaments turístics de Sitges i del país han vingut a donar la seva opinió prèviament, inclús ajuntaments que han pres aquesta decisió han vingut també a la junta de portaveus a donar el seu criteri, la seva opinió, i per tant a tots els portaveus van poder fer una idea d'altres experiències d'altres municipis, però la decisió era del govern, aleshores s'ha pres aquesta decisió i avui farem aquest debat polític perquè creiem que és interessant que el ple també en debati. En el cas dels apartaments turístics, jo diria que estem d'acord amb l'Associació d'Apartaments Turístics, diguem, l'última de les qüestions que heu comentat.
En la qüestió de les sancions exemplars.
Inspecció, i per això ho fem. En el fons ens prenem aquest any de suspensió, que és prorrogable un any més, si es justifica prou, evidentment, de la manera que correspongui, i a més no pot haver passat un any sense que no s'hagi fet res. Durant l'any s'han de fer coses per fer una inspecció de tot el que creiem que és la situació d'establiments, diguem, d'oferta il·legal que hi ha en aquell moment, que podria ser tanta com la legalitzada.
Això és el que es diu, vaja.
I per tant, ens planem aquest any i una de les coses que en el pressupost preveiem és això, la capacitat de, diguem, pressupostària per posar diners per fer aquesta inspecció i les corresponents sancions. A partir d'aquí, durant aquest any, també tindrem el debat de què fer a Sitges en quant a apartaments turístics. Si realment s'ha de tancar l'aixeta definitivament, si realment s'ha de distribuir per barris, si en uns barris s'ha de permetre i en altres no, si alguns s'han d'enfocar més cap a aquest sector, diguem, d'allotjament turístic. Aquest debat hi ha de ser, és un debat que hi ha de ser polític i també ha de ser social, amb els diferents col·lectius de la vila, i aquest any servirà per això, per fer això i per debatre també doncs, altres experiències que hi ha hagut en altres municipis de si es crea una taxa municipal doncs, per tenir també un ingrés derivat d'aquesta activitat, més enllà de la taxa turística que va a la Generalitat,
i més si enllà de la pròpia llicència del pagament del...
Exacte, del donar-se d'alta, que és una vegada només.
Sí.
Si cal regularitzar aquest sector des del punt de vista municipal i quines possibilitats hi ha, i sobretot també d'intentar doncs, fer campanya i consciència de que ens estem quedant sense habitatges de lloguer no turístic, i per tant potser alguns d'aquests habitatges turístics podien anar destinats a un lloguer estable residencial, no sense activitat turística.
Una qüestió molt, molt de peu de carrer, però que també apel·la a l'organització de la Casa Gran. Per aquells que puguin pensar que l'Ajuntament ja ho ha tingut moltes vegades molt difícil a l'hora d'inspeccionar una qüestió tan, tan de la nostra vida quotidiana com són les terrasses o la superfície de les terrasses, si ara ha d'incorporar, diguem-ne, tota aquesta feina, la inspecció de tots aquells pisos il·legals que pugui haver a Sitges, que són en nombre, no sabem quan, però igual, com a mínim, els que puguin estar legalitzats, això per la maquinària administrativa de la Casa Gran serà una feina afegida que difícilment es pugui complir en la seva totalitat. És un plantejament forassenyat o té bastant
treball? No, és un plantejament, em sembla, molt coherent amb el que ens ha anat passant aquests últims anys, i evidentment és una qüestió que ens preocupa, però que això no ens fa doncs, que diem, doncs bé, com que potser la capacitat serà limitada, no prenem cap decisió. No. La decisió l'hem de prendre i el que hem de fer és dotar de recursos, si no pot ser mitjançant ampliació de plantilla perquè l'Estat no ens deixa mitjançant algun altre sistema, dotada de recursos per poder fer aquestes inspeccions.
Qui ha d'inspeccionar? Ajuntament, Generalitat, qualsevol administració? Qui ho ha de fer?
Ens correspon a nosaltres.
Li correspon a l'Ajuntament?
Ens correspon a nosaltres, sí. Hi ha una part que la tenim, cedida a la Generalitat en tema d'esdeveniments d'establiments amb espectacle.
D'acord, és que recordava musicals, precisament
que... Hi ha una part que la tenim cedida, però la part d'allotjament turístic ens toca a nosaltres, en quant a apartaments.
Per tant, això serà...
Habitatges d'ús turístic.
Això serà una feinada gran, eh?
Sí, serà una feinada gran, però s'ha de fer.
Segona qüestió, no menor. Un donar compte també al que dèiem, a la suspensió d'obertura de les activitats de supermercat, gran magatzem, basar, botiga de souvenirs i establiments comercials de plats preparats, menjars per emportar, xurreria i pa, en el casc antic de Sitges. Una suspensió que s'afegeix a les restriccions que ja el pla d'usos contempla per als eixos comercials de Sitges, i li preguntàvem a l'alcalde abans d'iniciar aquesta conversa si, clar, si algun propietari del rovell de l'ou, per dir-ho així, pot pensar bé, al final, que s'hi podrà posar als baixos de casa, perquè si no s'hi pot posar el que ja no s'hi podia posar, com podien ser, per exemple, oficines bancàries o immobiliàries o despatxos professionals, del que sigui, s'hi afegeix ara la no possibilitat de poder posar cap tipus d'establiment d'aquesta mena. Quedaran botigues de roba?
No, quedaran carnisseries, quedaran peixateries, quedaran moltes més coses, eh? Hi ha moltes més coses. Per sort, l'oferta comercial és molt gran, però sí que en aquest moment el que s'ha fet és només una suspensió de llicències parcial, sobretot perquè ens entenguem, de minimàrquets, basars, botigues d'aquestes de dispensació, diguem, d'aliments precuinats o per emportar, d'aquests que posen el taulell gairebé al carrer, com aquell que dir-ho, en el nucli antic, només en el nucli antic, això està molt clarament delimitat, del carrer del carrer del Torrent, del carrer Rafael Llopart, al carrer de la Bassa Rodona i de Mar, a l'Artur Carbonell o el Gran, està molt ben delimitat. Durant un any. Per què? Perquè en aquest any acabem la revisió del pla d'usos i aleshores sí que en aquesta revisió hi hagi el debat també polític i social per decidir en un futur què hi ha d'haver i què no hi ha d'haver al casc antic. Si volem, perquè pot ser una de les conclusions, és que a partir d'ara, a partir de que s'aprovi la revisió del pla d'usos, ja no hi hagi més supermercats al casc antic, perquè ja se'n considera que n'hi ha suficients. Ja no hi hagi més basars, perquè es considera que ja n'hi ha suficients. No hi hagi un altre tipus d'establiments, o sí, o d'una altra manera, o es separin per distàncies de carrers, de metres, quina distància d'haver entre un establiment i un altre. Aquest debat, que està obert, encara no està acabat, és cert que anem un pèl tard,
però és a dir, que la vida real ha anat bastant per davant de...
ha anat més ràpid, de fet, sempre la dinamització i el dinamisme econòmic va per davant moltes vegades que la política, cal doncs decidir-ho, i mentrestant no donem cap més llicència en el nucli antic. Insisteixo, fora del nucli antic això és vigent i es pot fer.
Creieu d'alguna manera que el futur marcarà, o seria bo que continués marcant, que la institució municipal delimités el tipus d'establiment que es pot col·locar o no es pot col·locar en el rovell de l'ou de Sitges, o el futur, diguem-ne, la demanda, l'oferta i la llei de sempre serà la que imposarà al final?
Per la llei de l'oferta i la demanda ens estem quedant sense pisos de lloguer residencial. Per la llei de l'oferta i la demanda hi ha una proliferació de basars. Per la llei de l'oferta i la demanda hi ha una proliferació de supermercats i minimàrquets. Crec que l'Ajuntament ha de tenir una certa capacitat reguladora del mercat, perquè si no potser sí que al final tindrem molt d'unes poques coses i res de la resta, no? I bé, ens preocupa que carnisseries, peixateries, etcètera, no vagin desapareguent del nucli antic.
I per la llei de l'oferta i la demanda, Sitges continua ple de tot manta?
Bé, aquí és important el que heu dit, que és la part de la
demanda.
La part de la demanda. Si no hi haguessin compradors, segur que no hi hauríem entès. Segur, eh? Per tant, és un element important. Precisament aquesta setmana, el dimecres...
Ara ja no hi ha estacionalitat per aquí són tot l'any.
El dimecres, precisament, tenim la darrera reunió de la Comissió Municipal sobre la venda ambulant, on es presentaran les conclusions, una proposta de conclusions que s'han treballat. Presidirà la reunió el director general de la policia, Albert Batlle, de la Generalitat, m'estic referint.
Director general aquesta es farà aquí Sitges,
aquesta... Sitges, perquè donarà el seu punt de vista de tota la coordinació policial que hi ha hagut en la lluita contra aquesta activitat il·legal i sobretot la persecució de la venda de la distribució de productes falsificats, etc. I també vindrà el secretari general d'Afers Socials i Migracions, l'Oriol Amorós, que ens parlarà des del punt de vista social de l'afectació que ha tingut social d'aquestes persones que estan exercint la venda ambulant irregular, la seva situació de necessitat social, necessitats bàsiques, persones immigrades, amb res. I després debatrem aquesta proposta de conclusions que s'hauran d'elevar al ple. I una de les coses que diu és això, que l'estacionalitat s'ha trencat, que pràcticament tenim manters i venda ambulant
tot doncs, l'any.
Tot l'any. Ha variat l'horari, inclús a l'estiu ara és les nits, més tard de vespre nits, per una qüestió potser evidentment climàtica, a ple sol. S'ha concentrat molt a baixa mar, més que al centre. Aquí també és veritat que la feina dels cossos policials, els patrullatges, hem fet molt i hem tingut molt a veure, perquè una de les coses que va treballar la comissió és menys tolerància, evidentment, al centre, on hi ha els comerços, que baix a mar. Quan no hi ha recursos, hi arriba un moment que has de prendre una decisió d'on actues més, no? I es va dir especialment actuar on hi ha els comerços legals, que és el carrer Parellades, Marquès de Montroig, Plaça de la Indústria. En fi, hi ha tota una sèrie de valoracions i, sobretot, hi ha una valoració molt clara, que és que el món municipal i, per tant, l'Ajuntament de Sitges, en aquest cas, sol no pot lluitar contra aquest fenomen mundial, un fenomen global, i que per tant calen canvis legislatius, cal que la fiscalia també actuï d'una altra manera, cal, necessiten polítiques nacionals que un ajuntament sol no pot.
A veure si ho recordo, doncs, tornem a recuperar aquell titular de Vinyet Lluís, qui digui que el Tom Manta té solució, menteix, punt.
A nivell local estaria d'acord amb la regidora Vinyet Lluís.
Quan ho va dir en el seu dia, no sé fa quan, però en aquesta mateixa taula...
Fixi's que nosaltres, com a govern i com a ajuntament, sempre hem parlat de minimitzar el fenomen. Mai de solucionar-lo, definitivament. Perquè som conscients dels recursos que tenim i que estem lluitant davant un fenomen global. Global. Per tant, un pobre ajuntament, no Sitges, Lloret, Roses, Castelldefels, Malgrat... Dic els de la costa, perquè som els que ens trobem a les reunions, Salou, poques eines tenim.
Assumim, doncs, això com, no sé si dir, des d'un cert estoïcisme, des d'una certa impotència, bé, la vida ara és així i els temps ho han portat.
No, que hem de ser molt realistes, no podem vendre fum, i que sí que els nostres esforços que hem de fer, i pels quals també en aquest pressupost hi hem lluitat, perquè també hem inclòs quan dèiem el tema de de la previsió de places, de llocs de treball. Hem tractat molt el tema de la policia, preveure incrementar la plantilla de la policia. Per què? Precisament perquè tenim moltes necessitats, una d'elles la venda ambulant irregular, a la qual hem de lluitar, i que els ajuntaments hem de posar totes les eines que tenim, però que moltes vegades per lluitar contra el fenomen en la seva totalitat són insuficients.
Deixeu-me que utilitzi un argument mínimament pervers, però vaja, l'alcalde matisarà el que vulgui. Per aquells que puguin pensar, clar, l'Ajuntament es mobilitzarà per inspeccionar els pisos turístics il·legals i aquí no hi ha forma d'anar més enllà en una activitat que és il·legal i que veiem dia sí dia també i els caps de setmana eclosiona d'una forma extraordinària.
Sí, 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 evidentment, evidentment. Una supera l'altra, en aquest sentit, és cert.
Perquè hi ha uns altres condicionants que no hi ha en la primera.
Que no estan en la primera i que no estan en l'àmbit municipal.
És a dir, tornaríem...
Un venedor ambulant, probablement si és una persona immigrada sense papers, és difícil que la puguis localitzar si no la tens en la manta al carrer. Un establiment d'apartament turístic il·legal està en un lloc concret, en un domicili concret, en un pis i una porta concreta.
I realitza una activitat concreta.
I la pots detectar a través de les xarxes socials, a través de la seva forma de publicitat, malgrat sigui il·legal, i saps on trobar-la i pots saber qui hi ha darrere. El cas d'un venedor ambulant és irregular, en situació ell sense papers, mm-hmm. I això és que no el pots ni sancionar, perquè on t'envies la sanció? I no el pots detenir, perquè les instruccions de la fiscalia
són
directes a la policia.
Us volia recordar que
cap
dit...
detingut per venda ambulant, perquè és una falta administrativa, no és un delicte. Delicte per l'import del material que tenen sobre la manta.
Sí, sí.
En aquell moment. Evidentment, el delicte és la falsificació dels productes i la distribució que exerceixen unes màfies superiors a ells. Ells són...
la darrera balda de la cadena, o la balda més dèbil de la cadena. Per tant, la instrucció de la fiscalia apunta directament a la balda més dèbil de la cadena.
No a la superior,
no
la superior, evidentment,
la superior.
Hi han de lluitar d'una altra manera. I per tant, clar, aquesta també és la frustració de la policia local i dels Mossos d'Esquadra, que ens diuen instruccions directes de la fiscalia, cap detingut, perquè detingut que arriba, detingut que entra per una porta i surt per l'altra.
11:57 minuts. Una més en clau interna de l'organització de la casa que comentava l'alcalde que s'ha de millorar. En aquesta setmana, i també molts treballadors van conèixer un document que no haguessin hagut de conèixer, que era el de les subvencions i dels ajuts a persones que va, diguem-ne, escolar-se des de el Departament de Fiscalització, i van conèixer tots els treballadors municipals, noms, cognoms, documents nacionals d'identitat de tots i totes les sitgetanes que rebien ajuts socials. Què va passar?
Una prova més de que aquest Ajuntament necessita una reforma profunda d'organització i sobretot de processos interns. De fet, un dels encàrrecs que té la gerència i que tindrà les direccions és establir processos interns, processos administratius, de com gestionar els expedients, des d'això, des d'una petició d'ajut, i on ha d'anar i d'on no pot sortir, i quina és la privacitat que té i el respecte a la protecció de dades personals que hi ha.
Perquè això, és clar, seria denunciable,
i
un fet així.
Aquest és un element que demostra que aquest Ajuntament necessita una profunda reforma, que és un dels objectius que hi hem posat, i que això passa per l'administració electrònica, perquè realment a la que l'expedient estigui tramitat de manera digital i de manera electrònica, tindrà uns paràmetres dels quals no podrà sortir, i evitarem sorpreses, diguem, desagradables, com aquesta que es va produir la setmana passada.
S'ha sabut
per què va. Em sap molt de greu, ho estem esbrinant. Estem esbrinant per quin motiu es va fer aquest enviament que
massiu,
però per tranquil·litat de tothom, no, també vull dir que se sàpiga que va ser intern dintre els departaments de l'Ajuntament i que això no s'ha filtrat fora de l'Ajuntament, però en qualsevol cas això no havia de passar, i per tant necessitat de reforma interna de l'Ajuntament a nivell de processos administratius, que el pressupost ho contempla i preveu diners per poder-hi també actuar.
Avui ple de pressupostos, veurem si es compleix aquesta hipòtesi amb prudència de l'alcalde, d'aquesta abstenció de l'oposició en l'aprovació inicial dels pressupostos. Miquel Forns, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies, i ens anem veient i que tinguem bon any.
Demà a les 9 hi tornem. Que passin un molt bon dia. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.